Senyals horaris de les dues. Tot d'una monanant cap a l'informatiu. Se repetirà el corna. Ara ja són 97.
Aquesta sí que ets a darrere.
Sí, i alerta. Sí, sí.
No, diu que només és remat. Jo crec que només diu remat.
I s'ha acabat.
I que no hi ha segona jugada.
Sí, sí, sí.
M'ha donat sensació.
Anem a veure, hem de tancar aquest corna. Pilota al segon pal, rebutja la defensa. Falta contra l'Àguila. I final. Final del partit. Espectacular el partit del Poblense. Com s'ha aferrat en el partit. Ha evitat qualque gol de l'Àguiles. Allà qualque picabaralla entre jugadors, com no passava d'altra manera amb aquesta tensió. Però s'ha acabat el partit, Tomàs. Àguila 0, Poblense 0.
Molt bon partit per part de Poblense. L'eliminatori no està definitiva, ni molt manco, però sí que està, jo diria, està a punt perquè pugui ascendir a primera red si fa un partit seriós com ha fet avui.
Doncs el deixem aquí ràpidament perquè ja passa un minut de les dues en punt. I ho repeteix, de la terra al cel, d'aquí 7 dies, molt sentim, molt bé, amb el Poli Esportiu Municipal de Sa Pobla per fer més història amb el Poblense. Marcador final, Àguila 0, Poblense 0, anant cap als serveis informatius d'aquesta casa.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. Per primera vegada en molt de temps, part del sector immobiliari s'atreveix a dir que els preus podrien estancar-se i fins i tot baixar a curt termini. És l'anàlisi que fan alguns experts conseqüent de la caiguda en el nombre de compres i vendes d'habitatges a les Balears. Segons dades de l'INE, hi ha hagut en el primer trimestre un 7,5% manco d'operacions que l'any passat. Un altre fet que crida l'optimisme és que hi ha menys estrangers compradors. És a dir, el mercat comença a mostrar senyals de cansament. Igual de cert és que no hi ha consens entre els professionals del sector i també n'hi ha molts que apunten que encara s'incrementaran més els preus i que únicament una política social agressiva pot revertir el manco de forma significant la situació. Un dels arguments que defensen aquesta idea és que, tot i que se compra i ven manco, els preus fan el seu propi camí i creixen igual. El metre quadrat de mitjana està en 4.260 euros, que és un 6,5% més que fa un any. Titulars. Finalment, el Mallorca jugarà la propera temporada a la segona divisió. Acabada la Lliga, el club enfronta el repte ara d'adaptar la seva estructura a la nova categoria. Joan Gabriel Bousà, bon dia.
Bon dia. Un cop dur per a tota l'afició vermella que veu com el seu equip abandona l'elit del futbol espanyol després d'una temporada per oblidar. Ara toca refer-se i pensar en el futur. La primera incògnita és si continuarà Martín de Michelis a la banqueta mallorquinista o si es cercarà un nou entrenador. També hauran de saber quins futbolistes continuaran lligats a l'equip a la segona divisió i si hi haurà alguna destitució a l'entitat com la del director esportiu o la del CEO de negocis del Reial Mallorca. S'espera un estiu mogut a Son Moix.
Els informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal situen a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero al capdavant d'una xarxa d'influència organitzada per aconseguir l'ajuda de 53 milions d'euros atorgada a la companyia aèria Plus Ultra. Laura Barrey, bon dia.
Bon dia. Els investigadors disposen d'evidències que apunten a que la xarxa societari vinculada a Zapatero hauria formalitzat nombrosos contractes amb Plus Ultra a canvi de facilitar el rescat de la companyia mitjançant la influència de l'expresident.
Prop de 200 persones mobilitzades per la coordinadora antifeixista de Mallorca s'han concentrat davant el consolat demà per reclamar la demolició del monòlit de Safaixina.
Concentració que s'havia convocat com a resposta a l'organitzada a Safaixina precisament per part del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional per retre homenatge al creuer Baleares. Els participants, una quinzena de persones, han assistit amb la cara tapada per no ser reconeguts.
I a banda del Mallorca, l'actualitat esportiva deixa més notícies. Juan Gà.
Avui s'han començat a disputar les eliminatòries finals del play-off descens a la primera federació. El Poblense ha fet un molt bon partit al camp de l'Àguiles i ha empatat a 0 i deixa l'eliminatòria oberta que es disputarà a Sa Pobla la setmana que ve. I l'Atleti Balears visita aquest cap vespre l'estadi de la Victòria. A les 7, els blanquiblaus s'enfronten al Reial Jaén, un partit que el viurem aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. I en bàsquet, l'Èstia Menorca se la juga avui. Els menorquins reben el Leima Corunya a les 7 del capvespre en el quart partit dels quarts de final del play-off pel títol amb l'eliminatòria desfavorable per 2-1 després de caure en el darrer duel per 85-82. Guanyar o marxar a casa.
Les temperatures han pujat i pareix, segons el Redol, un dia d'estiu. Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
Bon dia, tancam una nova setmana amb una jornada marcada per aquesta estabilitat. Sumam una nova jornada més de temps tranquil, marcada per aquest domini del sol amb absència de núvols i termòmetres que es tornen a enfilar. De fet, hores d'ara ja s'han assolit valors molt propers o fins i tot s'han superat els 30 graus a diversos punts del Reguer interior i també de cap al sud de l'illa de Mallorca. Per avui cap vespre es preveu que aquesta tendència continuï de en cels totalment estirats, temperatures que, com dèiem, podran tornar a superar aquests 30 graus en conjunt amb un vent que bufarà fluix de component nord i també est i una situació marítima molt tranquil·la amb abundants redols de marejol de cap al sud i de mar plana de cap al nord. Una tendència que no ens abandona en vista la propera setmana. De fet, continuarem sota la influència d'aquesta dorsal anticiclònica que es tradueix amb aquesta absència de núvols, temperatures màximes per sobre d'aquests 30 graus i temperatures mínimes també molt suaus. En definitiva, temps tranquil.
Gràcies, Margalida. Són les 2:06. Lluís Menéndez, al control tècnic. Comencem.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El mercat immobiliari comença a mostrar senyals de cansament. La xifra de compravenda d'habitatges a les illes ha caigut per tercer mes consecutiu. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, entre gener i març de 2026 es varen completar un total de 3.600 transaccions. És gairebé un 7,5% manco que el mateix període de 2025, quan es varen completar prop de 3.900. A més, es dona el cas que també cau el protagonisme dels estrangers en el total de compravendes efectuades a les illes fins a mínims del darrer any i mig. Per tot plegat, alguns experts apunten que es podria estar arribant a l'estancament dels preus dels habitatges i fins i tot alguns posen a damunt la taula la possibilitat que ens trobem davant d'un punt d'inflació que suposi una baixada de preus. Val a dir, això sí, que dins del sector immobiliari hi ha diversitat de lectures entre els experts i no són pocs els que igualment creuen que els preus encara poden escalar una mica més.
En tot cas, és un fet ara actualment la caiguda el nombre de compres i vendes contrasta amb el comportament del preu de l'habitatge que no atura de créixer. Així explica les raons d'aquesta tendència Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra.
La primera és que en els preus actuals el càlcul de la sostenibilitat d'una hipoteca amb un context de tipus d'interès que potser pugen refreda la demanda. I per la banda de l'oferta, qui té actius d'habitatge i ha vist el nivell de creixement de preus que hi ha hagut últimament, es frena també de vendre en aquest moment pensant que això encara pot pujar més.
Els tres primers mesos de l'any, el preu mitjà del metre quadrat s'ha situat en 4.260 euros, un 6,5% més que en el mateix període de 2025. Uns nivells als quals bona part de la demanda no pot accedir, a la vegada que cau l'oferta d'habitatges en venda, un 7% concretament, que els especialistes també lliguen a les limitacions físiques de les illes. Així doncs, en conjunt, menys demanda i menys oferta. Per l'economista de la UIB, Javier Franconetti, una situació que pot permetre que els preus continuïn augmentant.
La oferta es suficiente o esta demanda que deja de ser demanda permitirá que se iguale demanda y oferta, y yo creo que la respuesta es que no. Hay una oferta muy insuficiente para la actual demanda y mientras la oferta sea inferior a la demanda observaremos incluso hasta que los precios sigan subiendo. Ahora, seguramente esos crecimientos de los precios irán cada vez siendo más suaves, no tan importantes como hasta ahora.
Per altres experts, com Francisco Iñareta, que és portaveu del portal immobiliari Idealista, les darreres xifres podrien ser una mostra del canvi de tendència en el mercat.
Podría de alguna manera deducirse como el comienzo de un cambio de ciclo o por lo menos una estabilización del apetito comprador. Podrían también adelantar una estabilización de los precios a medio plazo. Tendremos que seguir pendiente durante los próximos ejercicios para confirmar si se trata simplemente de un pequeño impasse motivado por la inestabilidad geopolítica mundial y la crisis energética o si bien se trata de un proceso más persistente que pueda conllevar caídas de precio en el largo plazo.
Amb una dinàmica especulativa i el fet que l'habitatge sigui un valor refugi, pel catedràtic Guillem López Casasnovas s'hauria de apostar més per polítiques públiques d'habitatge.
aquest boom dels valors immobiliaris no ve acompanyat per una actuació pública que faci que els estralls que aquest boom immobiliari ha creat no es distribueixin tan inequitativament, sobretot per als autòctons que tenen tanta dificultat en trobar un habitatge digne.
Tema el de l'habitatge d'especial rellevància a les Balears, però també arreu de l'Estat. De fet, ha estat una jornada de mobilitzacions arreu d'Espanya pel dret a l'habitatge, convocades per diferents sindicats de llogaters i organitzacions sindicals. Tots ells denuncien que l'habitatge s'ha convertit en un problema social perquè afecta gairebé totes les famílies i té moltes conseqüències, com ara la baixa natalitat o les dificultats d'emancipació. La més multitudinària ha recorregut al centre de Madrid.
També denuncien que les zones més tensades, els alts preus del lloguer es converteixen en un problema econòmic, ja que dificulta que els treballadors hi puguin viure. Escoltàvem Pepe Álvarez, secretari general d'UGT, i Unai Sordo, de Comissions.
No va a haber personas para trabajar si los alquileres que se están planteando son los que hay. No hay convenio colectivo que aguante la subida de la vivienda.
Hay que construir vivienda, pero a precio asequible, con iniciativa social, con precios sociales y precios tasados. Hay que limitar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas. Hay que eliminar, en algunos casos, y limitar y regular en otros, el uso de la vivienda como una actividad turística.
Informatiu migdia. IB3 Radio.
Dues i 11 minuts, els informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal situen a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero al capdavant d'una xarxa d'influència organitzada per aconseguir l'ajuda de 53 milions d'euros atorgada a la companyia aèria Plus Ultra. Els informes que s'han filtrat recullen converses entre directius de l'empresa que contemplen la possibilitat d'aconseguir el rescat per compensar els efectes de la pandèmia mitjançant la influència de l'exministre Ábalos o de l'expresident Zapatero, sent les dues vies complementàries.
L'UDEF situa per davall de Zapatero l'estructura jerarquitzada, el socialista canari Manuel Aaron Fajardo com a contacte de confiança a Venezuela i a Julio Martínez, presumpte testaferro, que titula formalment a la societat sota sospita. Martínez, segons els investigadors, hauria pressionat els directius de Plus Ultra per formalitzar més contractes que acceptarien amb total seguretat per la influència de Zapatero per així aconseguir el rescat. De fet, els informes constaten que els ingressos presumptament irregulars de l'entramat empresarial coincideixen amb l'inici de les actuacions de la xarxa encapçalada per l'expresident a favor de l'aerolínia. Entre l'entramat d'empreses hi ha What the Faf, la societat vinculada a les filles de l'expresident. A la jerarquia d'aquesta estructura encara hi hauria un tercer nivell, on se situaria Maria Gertrudia Alcázar, secretària de Zapatero.
Els investigadors conclouen que Zapatero i l'empresa de les seves filles serien els principals beneficiats d'aquest entramat. Per tot això, José Luis Rodríguez Zapatero ha estat citat a declarar a l'Audiència Nacional dia 2 de juny com a investigat pels presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
Sobre la investigació de Zapatero n'ha parlat avui migdia el portaveu parlamentari socialista Patxi López. Ha reclamat la presumpció d'innocència per l'expresident perquè ha dit de moment no hi ha proves a bastament. També ha reclamat que la investigació de l'expresident socialista no desviï l'atenció de l'acció de govern de l'executiu de Pedro Sánchez.
De todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero. Por lo tanto, pruebas y que se garantice la presunción de inocencia. Y luego hay otro mundo en el que el gobierno progresista sigue gobernando y sigue haciendo políticas para la gente. Esto no lo vemos en los medios de comunicación.
L'actualitat informativa avui matí a Palma també ha estat marcada per la convocatòria de dues concentracions simultànies. La primera per part del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional, que ha ajuntat 15 persones davant del monòlit de Safaxina per retre un homenatge al creuer Baleares. La segona, convocada per la coordinadora antifeixista de Mallorca davant del consolat de Mà, per mostrar el seu rebuig a la primera i que ha reunit al voltant de 200 persones.
La gran majoria, homes i tapant-se la cara en passamuntanyes. Els membres de Núcleo Nacional han reivindicat davant Safaxina l'entrega i valentia dels tripulants del creuer Baleares. S'han llegit un manifest.
Gloria a los héroes del crucero Baleares. Honor a su valor y entrega. Arriba España, arriba Europa y viva Núcleo Nacional.
Cap d'ells, però, ha volgut fer declaracions als mitjans de comunicació. Destacar també que han dut a terme la seva intervenció davant un monòlic que ha patit pintades durant la nit de racisme, pus mai més, feixisme, ni ara ni mai. També amb l'estany d'aigua tintada de vermell sang.
L'altra convocatòria al consolat demà ha concentrat moltes més persones amb càntics com fora feixistes dels nostres barris o contra el feixisme acció directa. El seu manifest ha volgut destacar el paper que el creuer Baleares va tenir a la Guerra Civil quan el febrer del 37 va ser protagonista de la massacre de la carretera Màlaga-Almeria, que és la coneguda com a Desbandà, on varen morir fins a 5.000 civils.
Tot i que la convocatòria antifeixista ha estat més exitosa en termes de persones assistents, la seva portaveu, Laura Atero, defensa que s'ha de continuar fent feina.
¿Podemos estar satisfechos en ese sentido? Sí, pero también tenemos que tener claro que mientras siga habiendo un nazi que haya una que vaya a esa concentración, nosotros seguiremos luchando porque no tiene ni una sola palabra de cabida en nuestra sociedad.
Entre els manifestants, consens sobre la necessitat de sumar-se a aquesta convocatòria.
No podem permetre que grupúsculs nazis com el Nucli Nacional tinguin capacitat i espai per dir les seves idees i hem d'intentar demostrar que tenim més força que ell i que la classe treballadora se pot organitzar davant el seu reaccionari.
Amb tot, no s'ha produït cap incident entre aquestes dues concentracions.
Dues i 15, canviem completament d'assumpte. Reserves completes en temps rècord. Abans de començar la temporada turística, els establiments de Formentera, amb els preus més baixos, ja gairebé tenen penjat el cartell de complet. En el mític Hostal Pepe només tenen lliures algunes habitacions per a dies puntuals. Regina Mallans.
Preus de 70 euros durant el mes de maig i fins a 200 euros per nit durant l'agost és el que costa una habitació doble a l'Hostal Pepe. A les plataformes de viatges d'internet es posiciona com un dels més barats. Francisco Javier Chacón n'és el director.
Tu penses que som un hostal, ja no queden tants hostals aquí a Formentera. Això també es veu influenciar molt en el preu. I potser podríem dir de hotels d'una estrella o el més simil possible pot haver una diferència en agost, potser de, no sé, dintre, potser 50 euros per nit.
I això fa que molts clients decideixin repetir any rere any.
O per lo general tenim tota la majoria de la clientela li agrada repetir. Tenim una quantitat increïble de repetidors any rere any. Ja avisam quan obrim el període de reserves i ja el primer dia que obrim el període, el segon dia, ja m'ho estan escrivint.
De fet, des del mes de març tenen més d'un 70% de les places reservades per la temporada.
Aquest any, la veritat que nosaltres m'ho hem sorprès perquè tenim una ocupació molt més elevada que qualsevol altre any. Ja el que queda són huecos puntuals, a lo millor d'una nit, dos nits, que és més difícil completar.
Aseguren que ha estat un any rècord de reserves en què a principis d'any les 50 habitacions que tenen van quedar ocupades per als caps de setmana de tota la temporada.
I en els quatre primers mesos de 2026, les matriculacions de vehicles acumulen a les Balears un creixement del 21,5% en comparació amb el mateix període de 2025. Una pujada que ha estat especialment significativa el mes d'abril, amb un increment del 65,7%. La patronal de concessionaris Facon Auto ho vincula en gran mesura al dinamisme de l'activitat turística.
Les empreses de lloguer de cotxes impulsen un 50% de la demanda, ja que han dut a terme una renovació profunda de la flota de vehicles. Tot i que entre els particulars les vendes de cotxes elèctrics arriben al 20%, aquesta és una realitat que encara no ha arribat als rentacar. Escoltam Raúl Morales, que és director de comunicació de Facon Auto.
Quizá lo más destacado es que el rentacar pues sigue apostando por un vehículo de combustión o por una hibridación. Cuesta más matricular para un rentacar el vehículo electrificado y eso corresponde sobre todo en el caso de Baleares a los particulares.
I de fet, l'agrupació empresarial de lloguer de vehicles de Balears, AEVAP, destaca les dificultats que enfronten per poder fer aquesta transició. Ho explica el seu president, Ramon Reus.
Es imposible una empresa que tenga 100 cotxes o 200 cotxes tenido o 3 cotxes d'atis, pues no pasa res. Lo que no pot tenir són els cotxes d'atis per norma, no? Ja mos va estar fa 4 anys que mos van obligar a tenir cotxes d'atis, tothom va comprar cotxes d'atis i al final no hi havia infraestructura per poder enxufar aquests cotxes. Això, en primera, és una ruïna per rentar cas i és una altra també per una mala imatge que donem als clients que diuen que són cotxes d'atis i després te tornen el cotxe el dia següent perquè no pot enxufar allò, no?
Així doncs, són els particulars els que impulsen la demanda de vehicles més sostenibles, tant per l'antiguitat del parc automobilístic de les Balears com per l'augment de les restriccions mediambientals. Tornem a escoltar Raúl Morales de Faconauto.
Ciudadanos que se están quedando fuera de esas zonas porque tienen un coche muy antiguo. Por eso nosotros también insistimos en la necesidad de acompañar la implantación de esas zonas de bajas emisiones con planes de renovación del parque, que nos parecen importantes porque, bueno, no todo el mundo está en disposición de cambiar de coche y no todo el mundo está en disposición de asumir esta descarbonización.
Entre les tendències del mercat també destaca la gran penetració de les marques xineses, que ja representen un 10% de les matriculacions, en gran part pels seus preus més reduïts, una realitat que també té conseqüències en el mercat de segona mà, que ha retrocedit en el primer trimestre. El segment que continua dominant amb força el mercat són els vehicles SUV mitjans.
Parlem de cotxes i ara de persones, perquè segons les xifres de l'Institut Nacional d'Estadística, a dia 1 d'abril la població de les Illes arriba a 1.261.000 persones. Són 10.000 més que ara fa un any. Un creixement de la població que s'explica en bona part per l'arribada d'estrangers. Un dels grups més nombrosos són els argentins. Sí, això que molts no consten com a tal, ja que arriben aquí amb passaport de països europeus, com és el cas d'Espanya mateix, però sobretot d'Itàlia. Només durant el primer trimestre d'enguany, 640 persones nascudes a l'Argentina vengueren a viure a les Illes. Es calcula que més d'un 60% té nacionalitat italiana. I a Eivissa, justament, és on més creix la colònia italiana de les Illes. Són al voltant de 5.000 que no poden tallar del tot el cordó umbilical amb el seu país per necessitats administratives i de tot tipus, a més dels qui passen l'estiu per la temporada. I per fer-ho més fàcil, disposen des de fa dues setmanes d'un nou visa consolat que els estalvia de viatjar, per exemple, a Barcelona per molts de tràmits. Alberto Ferrer.
Rosana Álvaro va establir-se com a advocada fa 6 anys a Eivissa i acaba d'assumir una representació viceconsular que s'havia perdut al darrer temps. La decisió d'implantar-la la pren el Consolat de Barcelona, segons com sigui de nombrosa la colònia italiana a cada indret. Per això també Menorca ha estrenat viceconsolat, mentre que a Mallorca ha canviat la titular al consolat honorari. A Eivissa les necessitats dels seus compatriotes tenen un component estacional.
De verano, las necesidades de los italianos son más de afectada de detención, fallecimientos, ingresos en hospital, entonces es un poco un apoyo, bueno, sí, administrativo, pero también humano.
Per això també Eivissa seguirà rebent la presència de carabinieri durant l'estiu. A més dels immigrants italians, al voltant d'un terç de la població són nascuts a Argentina amb passaport italià, que ara tindran més difícil obtenir la nacionalitat.
Tengo que comprobar una descendència más cerca de abuelos, padres, y también un vínculo efectivo con l'Italia e más cosas. Pero, por ejemplo, haber residido 2 años a Italia, el idioma. Entonces yo creo que esto va a afectar un poco este fenómeno.
Com ella mateixa diu que els seus compatriotes escollen Eivissa pel clima i l'animada nit de l'illa, però sobretot per la cultura i la qualitat de vida. I com la resta de residents, cada dia se'ls posa més difícil trobar un lloguer a un preu raonable.
Gràcies, Alberto Ferrer. 2:22, una petita pausa i l'actualitat esportiva.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelu, óptico y audiólogo.
Informatiu migdia. Esports. Juan Gabriel Bauzá.
Informació esportiva i Betres Ràdio. Continua la decepció a l'entorn mallorquinista després que ahir es consumàs el descens del Real Mallorca a segona divisió. Un cop dur per tota l'afició vermella que veu com el seu equip abandona l'elit del futbol espanyol després d'una temporada per oblidar. Ara toca refer-se i pensar en el futur. És el CEO de negocis del Real Mallorca, Alfonso Díaz, i el director esportiu del Mallorca, Pablo Ortiz.
Y en cuanto a razones las analizaremos, ¿no? Yo creo que, bueno, que hay que hacer autocrítica. Está claro que cuando desciendes es que no has hecho las cosas bien. Y bueno, pues analizar bien qué se ha hecho para no volver a caer en lo mismo y tratar de subir a Primera División y trabajar en subir lo antes posible a Primera División.
Yo asumo toda la responsabilidad como máximo responsable de la parcela deportiva. No creo que la propiedad tenga en esto ninguna culpa. Yo lo asumo, no tengo problema. Solo trasladado así a la gente y oye, a partir de ahí a seguir trabajando. El Mallorca va a estar en Segunda División, pero tenemos que hacer un proyecto fuerte para volver a Primera y dejarlo en Primera División.
L'entrada del Mallorca, Martín de Michelis, no tanca la puerta de la seva continuidad al club, pero en condiciones.
Me gusta planificar, me gusta... No me quiero quedar sin trabajo. Así que analizaré junto a mi gente y junto a la institución qué es lo más conveniente para el Mallorca, no para Martín de Michelis. Las formas las desconozco. Entonces hay mucho por hablar, mucho por reflexionar.
Per la seva banda, el futbolista del Mallorca, Sergi Darder, després del partit, assegura que l'equip lluitarà per tornar la temporada que ve a la Primera Divisió.
Los mayores tenemos, hemos intentado ayudar a los jóvenes a que, bueno, a que esto se sufre, que es verdad que tenemos una vida soñada, vivimos de nuestra profesión, vivimos del fútbol, que es el sueño de cualquier niño, y no hemos sido capaces de estar a la altura de un escudo muy grande. Pero bueno, como he dicho, ese escudo es tan grande que el año que viene no estará en primera, pero dentro de dos estoy convencido que sí.
I l'afició del Mallorca va acabar molt indignada ahir amb crits de directiva dimissió. Les opinions eren desfavorables a la gestió que s'ha fet enguany de l'equip, però tenen l'esperança de tornar el més aviat possible a la màxima categoria del futbol espanyol.
Et dic, som socis des de 4 anys i, la veritat, estic decepcionat, però l'any que ve de seguir lluitant i espero tornar a primera d'una vegada.
Ha estat una llàstima, un Mallorca ha fet la seva feina, però el problema ho teníem d'enrere. Vull dir, crec que una mala gestió deportiva, crec que per jo el màxim responsable no són ells.
Bé, jo crec que és un poc l'actitud de tant dels jugadors com de directiva, no? És no voler posar solució a temps a molt de problemes, com tot estem en Dani Rodríguez, la situació amb en Arrasate... La solució han arribat tard i tampoc han resultat eficients.
I el Barça és una vegada més el millor equip d'Europa. Les Blaugrana van golejar l'Olympique de Lió per 4-0 a la gran final disputada a Oslo i sumen el seu quart títol de Champions League femenina. Catacoll i Patri Guijarro, les dues jugadores mallorquines del conjunt blaugrana, van tornar a aixecar la màxima Copa Europea per damunt dels seus caps.
Creo que vivimos en un momento perfecto, soñado, ¿no? Que creo que nunca te imaginarías, pero tenemos la suerte, yo como jugadora, de vivirlo, de ser el presente de esto. Entonces vamos a disfrutarlo, a ir a por más, cada año vamos a por más. Entonces no tengáis dudas de cuando empiece la temporada que viene, será el mismo objetivo.
Eren les paraules de Catacoll després d'haver aconseguit una vegada més aquesta Copa d'Europa. I avui s'han començat a disputar les eliminatòries finals del play-off d'ascens a la Primera Federació. El Poblense ha fet un molt bon partit al camp de l'Àguiles i ha empatat a 0 i deixa l'eliminatòria oberta que es disputarà a Sa Pobla la setmana que ve. I l'Atlètic Balears visita aquest capvespre l'estadi de la Victòria. A les 7 els blanquiblaus s'enfronten al Reial Jaén, cinquè classificat del grup quart amb 58 punts en un duel que pot ser clau per als interessos balears. El partit del conjunt blanquiblau el podreu viure aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Parla ara de bàsquet, l'Estia Menorca se la juga avui. Els menorquins reben el Leima Corunya a les 7 del capvespre en el quart partit dels quarts de final del play-off pel títol amb l'eliminatòria desfavorable per 2-1 després de caure en el darrer duel per 85-82. Guanyar o marxar a casa. És l'entrenador de l'Estia Menorca, Javi Zamora.
Espero que esto sea una serie muy larga, que Menorca no se rinde, y creo que si el otro día demostramos que podíamos mirarles a los ojos y competirles de tú a tú, hoy nos hemos demostrado nosotros mismos que podemos ganarles, ¿no? Así que espero que podamos vivir otra fiesta el domingo.
I el Clas Bàsquet Sant Antoni va rebre un cop dur a Sevilla. Els pitiusos van perdre de forma clara davant l'Insolac Caja 87-91-72 al pavelló San Pablo. Sa Pedrera dictarà la sentència el proper dissabte 30 a partir de les 8:15 del vespre. Encara hi ha vida. I a l'Eurolliga, la gran final, l'Olympiacos i el Real Madrid es mesuren a les 7 en el partit més important de la temporada europea. El Blancs, amb el menorquí Sergi Llull al capdavant com a capità, cerquen el seu 12è títol continental. Una nova final de l'Eurolliga per a Llull, un home que sembla fet per als moments més grans.
Bueno, contento y orgulloso, ¿no? Igual que el resto del equipo. Al final creo que es lo importante, luchar por el trofeo colectivo, ¿no? El que todos a una intentemos jugar lo mejor posible y hacerlo de la mejor manera para llegar a este tipo de partidos y tener la opción de ganarlos.
Amb les paraules de Sergi Llull, posant punt final a la informació esportiva.